Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El govern espanyol aprovarà avui unificar els criteris contra la Covid-19 a tots els municipis de més de 100.000 habitants. És la solució que ha trobat el Ministeri de Salut per aconseguir que la Comunitat de Madrid apliqui d'una vegada les restriccions que li demana des de fa dies. Aquí a Catalunya, la mesura afectaria les 11 ciutats més poblades.
Sí, és a dir, les 4 capitals i, a més, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Reus i Santa Coloma de Gramenet. El Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dimecres vol tirar endavant una estratègia conjunta que implicaria limitacions a la mobilitat en els contactes socials i també als aforaments en aquestes grans ciutats quan es mantingui un ritme sostingut d'infeccions i també les UCIs superin el 35% de la seva capacitat.
Tot plegat mentre Catalunya continua consolidant la tendència a la baixa del risc de rebrot iniciada aquesta setmana. Amb aquesta informació encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 30 de setembre, dimecres, i tot seguit a les 8 en punt del matí repassem altres titulars.
Un consell extraordinari aprovarà aquest matí el decret de substitució per la inhabilitació del president de la Generalitat. A la tarda, Quim Torra compareixerà al Parlament en la sessió convocada pels socis de govern al voltant de la sentència del Suprem.
La justícia tomba parcialment el pla urbanístic del complex recreatiu de Hard Rock a la Costa Daurada, l'antic BSN World. El Tribunal Superior de Justícia considera que els hotels i les àrees de joc i comercials s'han projectat en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat a la indústria química.
La patronal COE se suma per unanimitat al pacte per prorrogar els ERTO fins a finals del mes de gener. El Consell de Ministres també ha aprovat allargar les ajudes als autònoms i la prohibició de tirar endavant desnonaments.
Salut es planteja fer testos serològics quan hi hagi algun positiu a l'escola per evitar confinaments de grups innecessaris. A les últimes hores s'han sumat una 80 més d'aules en quarantena, mentre han començat els cribratges massius a centres de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat.
En esports, ja ha començat el procés de validació de les signatures recollides per la moció de censura contra la Junta del Barça. A la primera jornada, la mesa va revisar-ne 3.700, de les quals el 98% es van considerar vàlides.
Obrim àrea de servei, situació del trànsit, connexió amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora, més enllà de les retencions habituals a la punta, hi ha dues incidències, un accident a la C-17 a Parets del Vallès, sentit Barcelona, que talla un carril i que provoca 7 quilòmetres de cua. També veiem com això afecta la circulació a la P-7 a l'altura de Mollet, sentit Girona, i també hi ha retencions a la mateixa C-17, en aquest cas per anar cap a Vic. I un altre accident, talla l'autovia 7 a Cambrils en direcció Amposta. Aquí es fan desviaments senyalitzats per mantenir el flux de la circulació. Com comentàvem, doncs l'hora punta deixa les retencions habituals a la corona de Barcelona, a la pota nord i a la pota sud, i també a les dues rondes en sentit Llobregat. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui comencem amb una temperatura que és lleugerament més alta que la d'ahir, també amb alguns núvols baixos, sobretot cap als dos extrems, i que s'han d'anar trencant. I avui, en conjunt, parlarem de molt bon temps, o de fer sol. Han d'anar creuant alguns núvols prims pel sud del país, que puntualment deixaran el cel entrenyinat, i la temperatura d'anar pujant. De fet, avui al migdia farà calor, màxim és d'uns 26-27 graus. A la zona del Pirineu no farà calor, però sí que farà bo amb aquesta temperatura d'uns 20 graus. Alguns núvols d'evolució de cara al migdia i alguns de baixos de cara al final del dia en punts de litoral. I de cara demà ja parlarem d'alguns canvis. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Quatre minuts del matí, repassats els titulars i els serveis, entrem ja en matèria per explicar que el govern espanyol aprovarà avui unificar els criteris contra la Covid-19 a tots els municipis de més de 100.000 habitants. Es tracta de la decisió que el Ministeri de Sanitat ha pactat finalment amb la Comunitat de Madrid perquè aquesta accepti les restriccions que fa dies que li reclama el govern espanyol i per intentar controlar el repunt de contagis. En el cas de Catalunya, la mesura que aquest dimecres es durà al Consell Interterritorial afectaria els 11 municipis més poblats.
Sí, per densitat de població estaríem parlant de les 4 capitals catalanes, també l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Reus i Santa Coloma de Gramenet. Segons la proposta, l'estratègia conjunta s'aplicaria quan s'hi detectés un ritme sostingut de 500 casos per cada 100.000 habitants, també una positivitat dels PCR superior al 10% i una ocupació de les UCI a la comunitat autònoma per sobre del 35%. Les restriccions comunes que avui es detallaran tindran a veure amb la limitació de la mobilitat, dels contactes socials, dels aforaments i dels horaris. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha remarcat la importància que veu en l'acord per no fer tard en la prevenció, com insisteix que ha passat a Madrid.
Y he visto, como les he dicho antes, un ambiente propicio para, en el resto de las comunidades autónomas, si se dan estas situaciones que he descrito antes, actuar con los mismos criterios. Es decir, a igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas. Aunque, como les he también dicho, hay que actuar mucho antes. Ya con incidencias mucho más bajas, hay que tomar las medidas que están previstas en el plan de respuesta temprana.
Si el ple de la interterritorial d'aquesta tarda aprova la proposta, entraria en vigor un cop publicada als respectius butlletins oficials. Poques hores abans de la intervenció del ministre Illa, el director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, exigia un tallafoc immediat a Madrid per tal d'evitar mals majors.
No és per Catalunya, jo no estic parlant per Catalunya, estic parlant per País Valencià, per Saragossa, Aragó, de Saragossa a Barcelona, de Barcelona a Saragossa, de Barcelona a València, de València a... És que això funciona així. Per tant, jo no estic dient que no hi hagi mobilitat, no estic dient que es talli a l'AVE, no estic dient que es talli tot el pont aeri. Però, home, pensar en reduir-ho, sí.
Tot plegat mentre el risc de rebrot a Catalunya continua caient després dels repunts de la setmana passada. Ara mateix se situa en els 163 punts, un valor però que encara es considera molt alt. La velocitat de propagació del virus també cau per sota de l'1. En canvi, s'ha registrat un nou augment en el nombre de nous contagis amb 1.865 positius per PCR en les últimes hores. Pel que fa a les defuncions, se n'han sumat 9 de noves i també 9 ingressos hospitalaris. La mitjana d'edat dels casos que es confirmen a Catalunya se situa ara mateix en els 37 anys. De fet, si observem el mapa d'edat, a la majoria de comarques els nous positius tenen menys de 40 anys de mitjana. Només a 3 demarcacions, els dos Pallars i la Noguera, els casos confirmats amb PCR superen els 60 anys. I pel que fa a les aules, s'eleven a 1.144 els grups escolars confinats per positius a tot Catalunya. Són una vuitantena més que en l'últim balanç. En total, als centres educatius s'han detectat 2.373 positius, la majoria entre l'alumnat. Els equipaments totalment tancats han baixat de 4 a 2, ja que han reobert dues escoles bressol de Barcelona. En canvi, es mantenen tancades una llar d'infants d'Almenar, al Segrià, i una altra al barri de la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat. A tot això, Salut es planteja fer testos serològics quan hi hagi algun positiu a l'escola, per tal d'evitar confinaments de grups de forma innecessària.
Mentrestant, ja han començat els cribratges massius a escoles de Barcelona i l'Hospitalet. A l'Hospitalet s'ha començat pel barri de la Florida. Ahir es van fer PCRs a l'alumnat, professorat i també personal administratiu de l'Institut Eduard Fontserè i avui es faran a l'escola Joaquim Ruïra, de la mateixa barriada. Ens amplia la informació Francisco Durán des de Televisió de l'Hospitalet.
Els primers a fer-se la prova, els més grans, els alumnes de 4, 5è i 6è, que s'han fet la PCR al cap que hi ha just davant l'escola Barrufet. La resta ho han fet dins el centre. Alguns nervis, però la majoria d'alumnes estaven ben preparats i informats.
I si em va agafar una mica de por, però quan ja van explicar que era el PCR menys com reduït, ja no em va agafar tanta por.
Més d'un 91% dels nens de l'escola s'han fet tests. Només una vintena de famílies no hi han donat el consentiment. Algunes s'hi han negat perquè volien acompanyar-los. La majoria, però, hi han accedit i veuen amb bons ulls el procediment, un frotis nasal menys invasiu que el que es fa al cap.
Estaven ja superinformats i molt motivats per fer-se-la realment.
Les famílies estan bastant tranquil·les. Potser, no?, les famílies dels cursos més petits, de P3, P4 i P5, pues, tenen més neguit, no?, una mica com serà la prova.
Els resultats es comunicaran a la família i, si és positiu, el CAP n'informarà també l'escola i s'activarà el protocol per aïllar el grup. Des d'Educació admeten alguns desajustos i asseguren que el protocol s'anirà adaptant durant el curs.
Vuit i deu del matí, obrim plana política. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, s'ha convocat avui a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per tal d'aprovar el decret de substitució arran de la inhabilitació del president Quim Torra. Això al matí i al migdia. Pel que fa a la tarda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat a les 3 el ple sobre la inhabilitació de Torra. Un debat específic demanat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en què el mateix Quim Torra obrirà la sessió. Els socialistes catalans ja han anunciat que no hi pensen assistir.
I d'altra banda, la defensa de Quim Torra ha presentat un recurs d'empara davant el Constitucional contra la sentència del Suprem que ha confirmat la seva inhabilitació. Argumenten que el procés judicial no ha estat neutral i que tenia l'objectiu de derrocar el president de la Generalitat. Mentrestant, en el primer dia després de la seva inhabilitació, Quim Torra va mantenir els actes previstos a l'agenda. Al matí, visita els líders independentistes empresonats a Lledoners i a la tarda, converses telemàtiques amb els polítics exiliats. De fet, el 131è president de la Generalitat comparava les diferències entre uns i altres.
Són lliures a Europa, els nostres companys, i en canvi aquí doncs, són presos polítics dintre de l'estat espanyol. Qui té el problema, Espanya o Europa? I aquesta és una qüestió que cada dia es fa més evident i que cada dia, quan les nostres causes vagin arribant a Europa i les guanyem, es farà encara més evident d'aquest estat autoritari, d'aquest estat repressor.
Torra també ha assegurat que l'amnistia és l'única sortida per desencallar el conflicte polític i ha fet una crida a tots els partits catalans perquè en donin suport. De fet, la jornada de Torra va acabar amb una trobada amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa, al Palau de Pedralbes. Totes dues coincideixen amb Torra i s'han pronunciat a la mateixa línia. Demanen al govern espanyol una llei d'amnistia.
És necessari resoldre aquest conflicte polític i només es pot resoldre políticament, només es pot resoldre a les urnes, només es pot resoldre amb diàleg i arribant a acords. Aquesta és l'única manera que entenem.
Necessitem començar de zero, necessitem avançar pels companys exiliats, per la gent que està patint, pels més de 2.850 represaliats que tenim i per nosaltres mateixos que continuem en presó.
El Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova pròrroga dels ERTOs que continuaran sent vigents 4 mesos més fins al dia 31 de gener. El document inclou totes les empreses que s'estan veient més afectades per la crisi de la Covid-19, com ara les turístiques i les del sector comerç i hostaleria. Actualment hi ha encara uns 670.000 treballadors afectats per un ERTO a tot Espanya. És una xifra, però, sensiblement inferior als més de 7 milions que van arribar a estar afectats durant el mes de maig. És una crònica del nostre company Jordi Casino.
La pròrroga dels ERTOs permetrà que els treballadors continuïn cobrant el 70% del salari i manté també la prohibició de fer acomiadaments i hores extres per part de les empreses. Uns ERTOs que ara seran per limitació o impediment d'activitat o per activitats especialment castigades amb proteccions diferenciades.
No vamos a dejar a nadie atrás. Este acuerdo contempla, salva, protege y defiende a todas las empresas de nuestro país. Defiende y protege a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Un Consell de Ministres que ha aprovat també allargar fins al 31 de gener els ajuts als treballadors autònoms i la prohibició de fer desnonaments. I una altra eina important, la norma que regularà el teletreball dels 3 milions de treballadors del sector públic que hi ha a Espanya en totes les administracions, estatal i autonòmica i també municipal.
Tant sindicats com patronal han mostrat la seva satisfacció per aquest acord. Escoltem Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT, i Josep Sánchez Llibre, que és president de la patronal catalana Foment del Treball.
Positiu que puguem donar bones notícies al país i que enmig de tants líos enmig de tants enfrontaments, doncs, les organitzacions sindicals i empresarials continuem, doncs, donant llum.
Malgrat que estem, doncs, immersos en una situació delicada motivada per la pandèmia, nosaltres fem tots els esforços conjuntament amb l'administració i amb els sindicats perquè no lesioni o no es vulneri, no hi hagi vulnerabilitat amb les classes més desprotegides.
El Consell de Ministres d'ahir també va aprovar noves ajudes per a professionals autònoms afectats per la crisi econòmica provocada per la pandèmia. A banda d'aquestes noves prestacions per als autònoms que han hagut de cessar l'activitat i per als que registren ingressos baixos, s'amplien també fins a finals del mes de gener les ajudes ja existents prèviament. Miquel Camps, president d'Autònoms de Pimec, valora les mesures, però creu que es queden curtes i que a més arriben tard.
És un petit pas més. Qualsevol ajuda és més que benvinguda, però entenem que la situació és molt delicada pel col·lectiu i farà falta constància d'aplicar les ajudes de forma ràpida, àgil i efectiva, i que totes aquestes informacions es plasmin bé en el BOE i a partir d'aquí es comencin a agilitzar, perquè el col·lectiu està realment preocupat, perquè la consideració és que fins al moment tots els ajuts han arribat tard i malament.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat parcialment nul el pla director urbanístic del centre recreatiu i turístic promogut per Hard Rock a la Costa Daurada. Segons la sentència, els hotels i les àrees de joc i comercials s'han projectat en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat a la indústria química.
La conclusió final del jutge suposa un autèntic revés per un dels projectes econòmics més ambiciosos promoguts per la Generalitat, ajuntaments com Vilaseca i Salou i també agents econòmics del Camp de Tarragona. Tot plegat respon a la demanda presentada pel grup ecologista GPEC, que compta amb el suport de la plataforma Aturem BSN World.
Doncs busquem reaccions i parlem ara mateix amb Joan Pons, que és portaveu d'Aturem BSN World. Senyor Pons, molt bon dia.
Bon dia.
Què és el que suposa aquesta sentència? Com la valoren i què representa en aquest camí per intentar aturar el projecte de BSN World o el projecte de Hard Rock ara ja?
Bé, per nosaltres és un pas més, en el sentit de que nosaltres en aquest sentit tenim diferents fronts oberts, i un era aquest, el contenciós que havíem interposat contra la director, i en aquest sentit doncs ens donen la raó en un dels motius que delegàvem en aquest contenciós, pel qual doncs vam denunciar que en especial les zones verdes i els espais oberts i els espais públics del centre recreatiu turístic del nou projecte de Barcelona World, doncs es situaven en zona de risc químic, i el jutge el que diu és que aquestes zones doncs han de garantir el gaudi de les persones amb total seguretat, i per tant doncs això doncs ha estat motiu suficient com per declarar nul el pla.
S'ha declarat parcialment nul. Això vol dir que amb alguns canvis podrà continuar endavant, i què poden fer vostès a partir d'ara per mirar d'evitar-ho?
No, és a dir, es declara parcialment nul perquè de les diferents àrees, de les diferents zones que hi ha en aquest pla, doncs es declara nul només la zona central, que és la zona doncs on anirien tots els complexos de casinos, hotels, etc. Per tant, si es pretén fer alguna remodelació de l'ordenació d'aquesta zona, en el fons afecta a tot el pla, perquè és la zona central principal la que ocupa una major superfície. I, per tant, per una distribució d'usos caldria fer una remodelació de tot el pla.
La Generalitat ja ha reaccionat a aquesta sentència, ha anunciat que presentarà un recurs i, per tant, expressa i deixa clara una vegada més la seva voluntat de seguir endavant amb aquest projecte. Com ho veuen?
Bé, si volen presentar recurs, endavant, evidentment. Nosaltres creiem que els arguments que al·lega el jutge en aquesta sentència són prou ferms, i després, clar, si presenten recurs, això vol dir que el Suprem no dictarà sentència al respecte fins d'aquí un any o dos, possiblement, i per tant em pregunto quin inversor estaria interessat en tirar endavant això, i que potser d'aquí un any o dos doncs una sentència els hi tombi definitivament tot això. A més, cal dir que que en els contractes que es van fer públics ara fa poc entre les diferents parts, entre Hard Rock, Incasol, la Caixa, hi havia diferents clàusules que deien que precisament si hi havia alguna sentència que suspenia o modificava les condicions del pla, les parts podien desistir de la compra-venta dels terrenys. I per tant aquí, si ja en el seu dia denunciàvem aquest risc d'aquests 120 milions d'euros de la compra per part d'Incasol dels terrenys, ara encara més ho denunciem, perquè ara encara més Hard Rock tindria motius per no acceptar aquesta compra-venda i que Incasol s'hagués de quedar als terrenys.
Joan Pons, portaveu de Torem BSN World, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada a la xarxa per valorar aquesta sentència. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Farem un apunt abans dels esports per explicar-vos que 7 de cada 10 dones han canviat els hàbits de mobilitat per sentir-se segures i un 40% també asseguren que han patit assetjament físic o verbal en desplaçaments diurns per Barcelona. Són dades d'un estudi del RAC que ha analitzat la percepció de seguretat i els hàbits de mobilitat a Barcelona des d'una perspectiva de gènere. En té més detalls en Dani Clavera, de BTV.
El metro és el mitjà de transport que es percep com a més insegur. Durant el dia, un 23% de les dones no s'hi senten segures en comparació amb un 14% dels homes. Un percentatge que es duplica a la nit i arriba, en el cas de les dones, al 46%. La diferència entre sexes també és acusada pel que fa als assetjaments. Un 40% de les dones n'han patit desplaçant-se per Barcelona, però un 24% en els homes. La Fundació RAC ha fet aquest estudi amb una enquesta a 1.500 persones i també amb diverses observacions als transports públics i al carrer. Espera que les conclusions influeixin en el nou pla de mobilitat de l'Ajuntament.
Posem unes dades sobre la taula que impliquen que necessàriament s'han d'invertir recursos, tot i que la idea sigui coneguda i culturalment fins a cert punt per alguna gent acceptada.
De moment, les dones són les que han de prendre més mesures de seguretat personal en els desplaçaments. 9 de cada 10 procuren anar acompanyades i gairebé la meitat parlen per telèfon per sentir-se segures.
Està en marxa el procés de validació de signatures de la moció de censura contra la Junta del Barça. Un cop constituïda la mesa de vot, ha començat el recompte que s'ha de fer en un temps màxim de 10 dies hàbils. Els 5 membres de la mesa han pactat les normes del recompte. Entre d'altres mesures, hi ha els serveis d'un grafòleg en cas de dubte sobre la validesa d'una firma i també la possibilitat de trucar als socis per descartar irregularitats. A la primera jornada es van revisar 3.734 firmes, de les quals el 98% els van considerar vàlides. Recordem que els impulsors de la moció van presentar 20.687 signatures i que cal que un mínim de 16.521 siguin vàlides per tal que el procés continuï.
El Girona continua movent el mercat. El migcampista Pape Diamanca marxa cedit a l'Albacete i el club encara vol reforçar l'atac. Tot plegat mentre continua la ronda de presentacions dels jugadors que han arribat cedits pel Manchester City. L'últim, Pablo Moreno. Més dades des de Televisió de Girona. Sebas Bahí, bon dia.
Bon dia. Continuen a Montilivi la ronda de presentacions endarrerides mentre alhora es treballa per firmar les últimes incorporacions. Ahir va ser el torn de Pablo Moreno, que ja dissabte passat va debutar com a professional en la derrota del Girona davant l'Sporting. El davanter de 18 anys arriba cedit per part del City i amb ganes de sumar el projecte gironí i, com no, de compartir posició amb Estuani, tot i que el futur de l'uruguaià encara és incert.
Pues cuando me dijeron que venía al Girona, no me lo pensé, porque es un muy buen proyecto para mí, para seguir creciendo como futbolista y persona. Y bueno, jugar con Estuani es muy bueno, yo creo que sería, me lo pondría muy fácil.
Tot i l'arribada de Moreno en l'atac, encara s'esperen reforços en la parcel·la ofensiva dels gironins, sobretot als extrems, en el que és una petició directa del tècnic Francisco Rodríguez. Mentre que ahir es va confirmar la sortida de Diamanca cap a l'Albacete en forma de cessió.
I en bàsquet, el Joventut encetarà aquest vespre l'Eurocup amb un partit davant el Partizan de Belgrat a l'Olímpic. Serà el primer partit en què els verd i negres juguin en públic a les graderies després de més de mig any. Un fet que es permetrà en els partits de competició europea, però no de la Lliga ACB. L'accés serà restringit per complir amb els protocols anti-Covid. Carles Duran no podrà comptar amb Xavi López Aróstegui amb molèsties al genoll dret. El Temporada Alta s'ha adaptat a les restriccions sanitàries de la pandèmia i presentarà 80 espectacles a distància com a complement de les obres presencials. Ho farà a través de streaming o amb nous formats que experimenten noves maneres de fer teatre. Ens amplia la informació l'Anna Gibernau des de la Televisió de Girona.
Temporada Alta es reinventa i presenta una programació a distància per complementar les obres presencials. El festival oferirà 80 espectacles a través de 6 canals diferents, ja sigui emissions en directe com l'espectacle inaugural i el torneig de dramatúrgia o videotrucades conjuntes. El que destaca, però, és l'apartat de nous formats tant de creació com d'exhibició del teatre.
Coses que són, no són teatre ni són cinema, sinó que són proves de cap on podem anar. Posem alguns exemples. En primer lloc, un que és agafar textos o a partir de textos teatrals fer-ne una producció que s'assemblaria una mica al món del cinema.
Entre aquests nous formats digitals, els espectadors es podran trobar a fer unes cites cegues amb un actor, viure un espectacle enmig d'un supermercat a través de l'audioguia per a supermercats en temps de pandèmia o gaudir d'un recital de poemes per telèfon.
I marxem ara fins al Vallès Oriental per parlar de l'Escola de Música de Cardedeu, que vol ampliar disciplines i també espais i convertir-se en un centre d'expressió artística. Ens ho explica des de Televisió de Cardedeu la Maria López.
L'Escola de Música Viu la Música ha decidit fer un canvi d'estil i de lloc. Han passat d'espais reduïts a Can Serra a unes classes molt més grans i amb espais exteriors, cosa que els permetrà passar de ser una escola de música a un espai cultural, però sense perdre la seva essència.
Estem en contacte amb la Sònia Sánchez, la balladora de flamenc, farà classes també de dansa, d'expressió corporal. Volem fer tallers de cuina, de cuines d'Indonèsia, de cuines de tot el món, perquè tenim una cuina amb un espai com un menjador. Això, volem fer activitats d'estiu.
A Viu la Música seguiran amb les classes de música per a totes les edats i gustos, però mica en mica aniran incorporant més elements i disciplines.
I aquest és el nou videoclip de la banda de rap terrassenca Revolucionats.
Els joves d'avui en dia, on collons s'han amagat? Hem de fer molt de soroll, no podem quedar callats.
Porta per títol Els joves del demà i compta amb la col·laboració de Marcus FM. Durant el vídeo apareixen diverses localitzacions emblemàtiques de la ciutat. La cançó és una crida als joves a mobilitzar-se contra les injustícies.
Com a mi em representa aquesta, no és una cançó de reprotesta. Igualment molesta els feixistes de merda, només per la llengua en què escupim.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat, Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les bandes sonores són una part invisible i a la vegada imprescindible de les pel·lícules. Són moltes les melodies que han quedat per sempre lligades a un llargmetratge i ens hi transporten automàticament. Però això s'ha fet des d'abans que el cinema tingués so, de quan les pel·lícules eren mudes i un pianista acompanyava les imatges tocant en directe. El que és més nou és posar una banda sonora a una ciutat, omplir-la de música que vagi a conjunt amb els seus carrers, places i racons. Això és exactament el que farà el primer cap de setmana d'octubre al festival Musiquem Lleida. La 15a edició d'aquesta proposta arriba, com és natural, condicionada per la situació de pandèmia, però amb una programació de qualitat a base de concerts gratuïts de petit format amb artistes de proximitat. Bernat Giribet, Genís Bagès, Laura Ferrer, Esporàdic Brass i Muom, a qui escoltem de fons, són alguns dels músics que podreu trobar al llarg dels 3 dies de Musiquem Lleida. 15a edició de Musiquem Lleida, del 2 al 4 d'octubre, als carrers de Lleida. Més informació al web dels organitzadors, coralshalom.cat. Shalom escrit amb S i H.
Sabies que...
Si es consumeix sense pell, la carn de l'ànec és magra, és a dir, té poca quantitat de greixos. En canvi, si es consumeix a la pell, ens aporta molta energia, perquè els ànecs acumulen grans quantitats de greix sota la pell, com a reserva. A més, conté minerals com el ferro, que és de fàcil digestió i s'absorbeix fàcilment, el fòsfor, el zinc i la vitamina B1.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, el govern espanyol aprovarà avui unificar els criteris contra la Covid-19 a tots els municipis de més de 100.000 habitants. És la solució que ha trobat el Ministeri de Salut per aconseguir que la Comunitat de Madrid apliqui d'una vegada les restriccions que li demana des de fa dies. Aquí a Catalunya la mesura afectaria les 11 ciutats més poblades.
És a dir, les 4 capitals catalanes i, a més, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Reus i Santa Coloma de Gramenet. El Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dimecres vol tirar endavant una estratègia conjunta que implicaria limitacions en la mobilitat, en els contactes socials i també els aforaments en aquestes grans ciutats quan es mantingui un ritme sostingut d'infeccions i també les UCI superin el 35% de la seva capacitat.
Tot plegat mentre Catalunya continua consolidant la tendència a la baixa del risc de rebrot iniciada aquesta setmana. Aquesta és una de les informacions que us estem explicant avui al Notícies en Xarxa. És dimecres, dia 30 de setembre, i al punt de 8:45 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Un Consell Extraordinari aprovarà aquest matí el decret de substitució per la inhabilitació del president de la Generalitat. A la tarda, Quim Torra compareixerà al Parlament en la sessió convocada pels socis de govern al voltant de la sentència del Suprem.
La justícia tomba parcialment el pla urbanístic del complex recreatiu de Hard Rock a la Costa Daurada, l'antic BSN World. El Tribunal Superior de Justícia considera que els hotels i les àrees de joc i comercial s'han projectat en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat a la indústria química.
La patronal COE s'assuma per unanimitat al pacte per prorrogar els ERTO fins a finals del mes de gener. El Consell de Ministres també ha aprovat allargar les ajudes als autònoms i la prohibició de tirar endavant desnonaments.
Salut es planteja fer testos serològics quan hi hagi algun positiu a l'escola per evitar confinaments de grups innecessaris. En les últimes hores s'han sumat una 80 més d'aules en quarantena, mentre han començat els cribratges massius a centres de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat.
En esports, ha començat el procés de validació de les signatures recollides per la moció de censura contra la Junta del Barça. En la primera jornada, la mesa va revisar-ne 3.700, de les quals el 98% es van considerar vàlides.
El Festival Temporada Alta de Girona s'adapta a les restriccions sanitàries de la pandèmia i presentarà 80 espectacles a distància com a complement de les obres presencials. Ho farà a través de streaming o amb nous formats. Les entrades ja són a la venda.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
El govern espanyol aprovarà avui unificar els criteris contra la Covid-19 a tots els municipis de més de 100.000 habitants. Es tracta de la decisió que el Ministeri de Sanitat ha pactat finalment amb la Comunitat de Madrid perquè accepti les restriccions que fa dies que li reclama i intentar d'aquesta manera controlar el repunt de contagis. En el cas de Catalunya, la mesura que aquest dimecres es durà al Consell Interterritorial afectaria els 11 municipis més poblats.
Per densitat de població parlaríem de les quatre capitals catalanes, també l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Reus i Santa Coloma de Gramenet. Segons la proposta, l'estratègia conjunta s'aplicaria quan s'hi detectés un ritme sostingut de 500 casos per cada 100.000 habitants, també una positivitat del PCR superior al 10% i una ocupació de les UCI a la comunitat autònoma per sobre del 35%. Les restriccions comunes que avui es detallaran tindran a veure amb la limitació de la mobilitat, dels contactes socials, dels aforaments i dels horaris. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha remarcat la importància que veu en l'acord per no fer tard en la prevenció, com insisteix que ha passat a Madrid.
Y he visto, como les he dicho antes, un ambiente propicio para, en el resto de las comunidades autónomas, si se dan estas situaciones que he descrito antes, actuar con los mismos criterios. Es decir, a igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas. Aunque, como les he también dicho, hay que actuar mucho antes. Ya con incidencias mucho más bajas, hay que tomar las medidas que están previstas en el plan de respuesta temprana.
Si el ple de la interterritorial d'aquesta tarda aprova la proposta, entraria en vigor un cop publicada els respectius butlletins oficials. Poques hores abans de la intervenció del ministre Illa, el director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, exigia un tallafoc immediat a Madrid per tal d'evitar mals majors.
No és per Catalunya, jo no estic parlant per Catalunya, estic parlant per País Valencià, per Saragossa, Aragó, de Saragossa a Barcelona, de Barcelona a Saragossa, de Barcelona a València, de València a... És que això funciona així. Per tant, jo no estic dient que no hi hagi mobilitat, no estic dient que es talli a l'AVE, no estic dient que es talli tot el pont aeri. Però, home, pensar en reduir-ho, sí.
Mentrestant, ja han començat els cribratges massius a escoles de Barcelona i l'Hospitalet. A l'Hospitalet, de fet, s'ha començat pel barri de la Florida. Ahir es van fer PCRs a alumnat, professorat i també personal administratiu de l'Institut Eduard Fontserè. I avui es faran a l'escola Joaquim Ruïra, de la mateixa barriada. Ens amplia la informació Francisco Durán, des de Televisió de l'Hospitalet.
Fer 500 proves PCR per detectar possibles casos positius asimptomàtics de Covid-19 i poder tallar el més aviat possible les cadenes de transmissió. Aquesta és la finalitat del cribratge massiu que s'ha dut a terme a l'Institut Eduard Fontserè de la Florida, una zona d'alta densitat de població. En els dies previs, professionals sanitaris han fet sessions informatives sobre el procediment de les proves PCR, que als centres educatius ara es fan amb escobillons menys invasius i menys molestos. Segons les dades oficials, a l'Hospitalet hi ha 38 grups de fins a 26 centres educatius tancats a causa de la Covid-19. A l'Institut Eduard Fontserè es va haver de tancar un grup la setmana passada. El protocol de reobertura del centre ja tenia prevista la possibilitat de tornar a l'aula virtual.
I el que hem fet és estar senzillament concretar molt més els horaris. Estem fent doncs, unes classes, estem fent 3 hores diàries d'atenció telemàtica, més que de classe telemàtica, es donen feines, es donen consultes, i aleshores tot el professorat ja té el seu horari, com tenen els alumnes, i aleshores estan fent la seva... No perdran, diguéssim, comba en aquest sentit respecte als altres dos grups de tercer, que és el cas que estan fent les seves classes presencials.
Després de les proves PCR a l'Institut Eduard Fontserè, el Departament de Salut farà aquest dimecres un altre cribratge massiu a l'escola Joaquim Ruïra, també de la Florida.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha convocat avui a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per tal d'aprovar el decret de substitució arran de la inhabilitació del president Quim Torra. Això és al matí i al migdia. Pel que fa a la tarda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat a les 3 el ple sobre la inhabilitació del president. Un debat específic demanat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana en què el mateix Quim Torra obrirà la sessió. Els socialistes catalans ja han anunciat que no hi assistiran.
D'altra banda, la defensa de Quim Torra ha presentat un recurs d'empara davant el Constitucional contra la sentència del Suprem, que ha confirmat la seva inhabilitació. Argumenten que el procés judicial no ha estat neutral i que tenia l'objectiu de derrocar el president de la Generalitat. Mentrestant, en el primer dia després de la seva inhabilitació, Quim Torra va mantenir els actes previstos a l'agenda. Al matí, visita els líders independentistes empresonats a Lledoners i a la tarda converses telemàtiques amb els polítics exiliats. De fet, el 131è president de la Generalitat comparava les diferències entre uns i altres.
Són lliures a Europa, els nostres companys, i en canvi aquí doncs, són presos polítics dintre de l'estat espanyol. Qui té el problema, Espanya o Europa? I aquesta és una qüestió que cada dia es fa més evident i que cada dia, quan les nostres causes vagin arribant a Europa i les guanyem, es farà encara més evident d'aquest estat autoritari, d'aquest estat repressor.
Torra també ha assegurat que l'amnistia és l'única sortida per desencallar el conflicte polític i ha fet una crida a tots els partits catalans perquè en donin suport. De fet, la jornada de Torra va acabar amb una trobada amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i també l'exconsellera Dolors Bassa al Palau de Pedralbes. Totes dues coincideixen amb Torra i s'han pronunciat en la mateixa línia. Demanen al govern espanyol una llei d'amnistia.
El Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova pròrroga dels ERTOs que continuaran sent vigents 4 mesos més fins al dia 31 de gener. El document inclou totes les empreses que s'estan veient més afectades per la crisi de la Covid-19, com ara les turístiques i també les del sector del comerç i l'hostaleria. Actualment hi ha encara uns 670.000 treballadors afectats per un ERTO a tota Espanya. És una xifra, però, sensiblement inferior als més de 7 milions que van arribar a estar afectats durant el mes de maig. És una crònica del nostre company Jordi Casino.
La pròrroga dels ERTOs permetrà que els treballadors continuïn cobrant el 70% del salari i manté també la prohibició de fer acomiadaments i hores extres per part de les empreses. Uns ERTOs que ara seran per limitació o impediment d'activitat o per activitats especialment castigades amb proteccions diferenciades.
No vamos a dejar a nadie atrás. Este acuerdo contempla, salva, protege y defiende a todas las empresas de nuestro país. Defiende y protege a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Un Consell de Ministres que ha aprovat també allargar fins al 31 de gener els ajuts als treballadors autònoms i la prohibició de fer desnonaments. I una altra eina important, la norma que regularà el teletreball dels 3 milions de treballadors del sector públic que hi ha a Espanya en totes les administracions, estatal i autonòmica i també municipal.
Doncs d'aquesta quarta pròrroga dels ERTOs fins al dia 31 de gener de l'any que ve, volem parlar ara mateix amb Núria Gilgado, que és la secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya. Senyora Gilgado, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com valoren aquesta extensió dels ERTOs fins al 31 de gener del 2021? És una bona notícia?
És una molt bona notícia, és una pròrroga que era necessària per salvar ocupació, per salvar empreses i sobretot doncs, per salvar les persones. Ha quedat més que demostrat que aquest ha sigut un instrument molt important doncs, per poder mantenir ocupació, per evitar acomiadaments i, per tant, doncs, fins que l'economia reactivi i fins que es soluciona aquesta situació de crisi sanitària i econòmica, doncs, hem de continuar amb aquest instrument doncs, per mantenir l'ocupació.
Quines empreses, sobretot quins treballadors, se'n podran beneficiar principalment d'aquesta extensió?
Bueno, es podrà beneficiar qualsevol empresa o qualsevol treballador i treballadora doncs, que estigui en una situació complicada doncs, com a efecte de la situació de crisi sanitària i també com a efecte de la situació de crisi econòmica. Les exoneracions a la Seguretat Social seran majors per a aquelles empreses doncs, que es veuen més afectades, que són les que tenen a veure amb el sector del turisme, de l'hostaleria i totes les que tenen a veure amb aquesta cadena de valor, però en general l'acord dona cobertura a qualsevol empresa que en aquests moments doncs, estigui passant per una situació econòmica organitzativa complicada.
Es calcula que aquí a Catalunya es podrien beneficiar unes 170.000 persones, uns 170.000 treballadors. És suficient o penseu que amb aquesta extensió i amb aquestes mesures encara quedaran treballadors en situació de desprotecció?
Bueno, ara mateix aquest acord protegeix a totes les persones que en l'actualitat estan en un expedient de regulació d'ocupació temporal, que són al voltant del que comentaves, les 170.000 persones. Penseu que a Catalunya hem arribat a tenir 727.000 persones que han estat en una situació d'ERTO temporal. Ara mateix són al voltant d'unes 170.000. Aquestes persones estan cobertes, però també estan cobertos tots els fixes discontinus i els treballadors temporals, doncs que tenien un contracte temporal i que ara està suspès perquè estan en ERTO, i el que està pendent de solucionar, doncs, són totes aquelles persones que han perdut la feina abans d'aquestes mesures perquè tenien un contracte temporal i perquè han sigut acomiadats. I el que estableix aquest acord és la creació d'una taula específica, doncs, per parlar de la situació d'aquests treballadors i treballadores, per buscar una solució perquè puguin tenir una prestació.
I en aquesta negociació que hi ha hagut, una de les fites aconseguides és que els empleats que estiguin en ERTO seguiran cobrant el 70% de la base reguladora, i aquesta no es reduirà al 50% un cop hagin passat 6 mesos. Aquesta, la de mantenir el poder adquisitiu dels treballadors en aquesta situació d'ERTO, era una de les línies vermelles que van marcar els sindicats, oi?
Sí, correcte. Aquesta era una de les qüestions imprescindibles per l'UGT dintre d'aquest acord. Nosaltres ja veníem advertint des de fa mesos que totes aquelles persones que porten en ERTO des del principi de la crisi sanitària, des del març, doncs, degut a que les prestacions a partir del 6è mes, doncs, baixen al 50%, doncs, que moltíssimes persones es veurien afectades per aquesta situació, que els salaris ja són molt baixos, que la prestació de desocupació del 70% ja per moltes persones els hi deixa amb una prestació baixa, i que si a sobre baixaven el 50%, doncs moltíssimes persones tindrien molts problemes per poder passar el mes, i per tant aquesta era una qüestió primordial, i això està dintre de l'acord, i cap persona, doncs, veurà reduïda la seva prestació d'atur tot i que porti més de 6 mesos en ERTO.
Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada a la xarxa per valorar aquesta extensió, aquesta pròrroga de 4 mesos més per a la gent que està en situació d'ERTOs. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, molt bon dia. Ja hem escoltat, doncs, l'opinió dels sindicats, ara volem saber també què és el que en pensa la patronal, i per això anem fins a Terrassa per conèixer l'opinió de la CECOT, aquesta pròrroga dels ERTOs fins al 31 de gener de l'any 2021. Parlem amb els companys de Canal Terrassa, Albert Roma i Quico Simó. Molt bon dia, Quico.
Hola, bon dia. Doncs som aquí davant de la patronal CECOT, una de les patronals que més ha lluitat per aquesta pròrroga. De fet, la demanava des de fa molts mesos. Tenim aquí amb nosaltres el secretari general de la patronal, el senyor David Garrofé. Senyor Garrofé, bon dia.
Bon dia.
Ha estat un acord in extremis a última hora. Tot i així, és un bon acord?
És un bon acord. El que és un llàstim és que sempre tots siguin extremis. És a dir, tots els acords que s'ha arribat amb el govern espanyol, inclús totes les normatives que han tret durant la pandèmia, sempre són in extremis. Si els diumenges al vespre, amb uns horaris que dius, és molt complicat per les empreses poder planificar i poder gestionar amb aquestes presses. Tot i així, cal dir que és un bon acord i que realment recull moltes de les propostes que des de la patronal CECOT havien fet.
Alguna que s'hagi quedat fora?
Bé, a nosaltres ens agradaria que aquests acords no fossin cada 6 mesos tornar a fer un base zero i tornar-ne a parlar. És a dir, jo crec que és molt més pràctic donar seguretat i tranquil·litat i fer com ha fet Alemanya, és a dir, donar una cobertura d'ERTOs fins al 31 de desembre del 2021. Seria molt més raonable i molt més ajustat al que ens podem trobar.
És a dir, que pot ser que haguem de reclamar una altra pròrroga a finals d'any, que demanem una altra al govern.
Doncs segur, ja hi podem comptar-hi. El que passa és que cada vegada que obrim aquest meló, doncs, com hem pogut veure ara, esperem l'últim segon per arribar a acords.
No sé, els autònoms també és un altre món, no? Però com queden?
Bé, els autònoms se'ls ha millorat una mica la situació, però jo crec que és on hi ha més camp per córrer. O sigui, l'àmbit dels autònoms jo crec que ha estat potser el més maltractat fins ara, perquè se'ls demanava un volum de pèrdues demostrable molt alt fins ara, i perquè la taxa de cobertura i d'ajut és mínima. Hem d'entendre que és el col·lectiu que està menys protegit i que hauríem de mirar de blindar com fos. Jo crec que aquí el govern no està donant la resposta potser que ens hauria agradat.
Es prohibeixen els acomiadaments, es prohibeixen també les hores extres.
Sí, realment el fet més conflictiu potser no està en les hores extres, és el tema dels acomiadaments. Si no et permeten acomiadar les persones que has tingut, amb noms i cognoms, que has tingut amb els expedients. I això té un sentit de protecció, és a dir, l'Estat ajuda a les empreses a no tancar i, per tant, les empreses han de garantir llocs de treball. Això té una lògica, però probablement podríem buscar altres fórmules, encara que fos amb un còmput global, i no anar amb aquest sistema nominal persona a persona. Aquí és on les empreses estan queixant més, amb aquest tema, perquè ells no saben, no tenim certesa què passarà en els propers mesos, i, per tant, és una condició realment molt estricta, molt dura.
La SECOT també reclamava mesures per reactivar l'activitat econòmica amb aquesta pròrroga. Se'n contemplen?
Bé, jo crec que se'n contemplen molt poques. Sota l'excusa del dèficit, i és veritat que el dèficit no ens convé com a país, però quan mirem la resposta dels altres països de la Unió Europea, com Itàlia, com França, com Anglaterra, com Alemanya, realment són espectaculars, poden ser del doble de les espanyoles, no? Jo crec que el govern espanyol s'equivoca. És a dir, en aquests moments el que hem de fer, encara que pugi una mica més el dèficit, és salvar, com sigui, les unitats productives, les empreses, que són els que aguanten els llocs de treball.
Molt bé, doncs gràcies, senyor David Garrofer, secretari general de la patronal SECOT, que ens ha explicat una mica la visió de la patronal sobre aquest ajornament dels ERTOs.
A 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí abordem d'altres qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat parcialment nul el pla director urbanístic del centre recreatiu i turístic promogut per Hard Rock a la Costa Daurada. Segons la sentència, els hotels i les àrees de joc i comercials s'han projectat en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat a la indústria química.
La conclusió del jutge és un autèntic revés. En un dels projectes econòmics més ambiciosos promoguts per la Generalitat, ajuntaments com Vilaseca i Salou i també agents econòmics del Camp de Tarragona. Tot plegat respon a la demanda presentada pel grup ecologista GPEC, que compta amb el suport de la plataforma Aturem BSN World. En declaracions a la xarxa, el portaveu de la plataforma, Joan Pons, posava en dubte la viabilitat del projecte amb la sentència.
Els arguments que al·lega el jutge en aquesta sentència són prou ferms i després, clar, si presenten recurs, això vol dir que el Suprem no dictarà sentència al respecte fins d'aquí un any o dos, possiblement, i per tant em pregunto quin inversor estaria interessat en tirar endavant això i que potser d'aquí un any o dos doncs una sentència els hi tombi definitivament tot això.
Més coses, l'Audiència Nacional absol els 34 acusats en el judici de la sortida a borsa de Bankia, entre els quals hi havia l'expresident de l'entitat i expresident del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato. Tots ells estaven acusats de delictes d'estafa als inversors i de falsedat comptable. En la sentència de 442 pàgines, el Tribunal considera que l'operació va comptar amb l'aprovació de tots els supervisors, com ara el Banc d'Espanya, el FROP o la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i que el fulletó de la sortida la borsa incluïa una informació àmplia i adequada. Ja està en marxa el procés de validació de signatures de la moció de censura contra la Junta del Barça. Un cop constituïda la mesa de vot, ha començat el recompte, que s'ha de fer en un temps màxim de 10 dies hàbils. Els 5 membres de la mesa han pactat les normes del recompte. Entre d'altres mesures, hi ha els serveis d'un grafòleg en cas de dubte sobre la validesa d'una firma i també la possibilitat de trucar als socis per descartar irregularitats. En la primera jornada es van revisar unes 3.700 firmes, de les quals el 98% es van considerar vàlides.
El Girona continua movent el mercat. El migcampista Pape Diamanca marxa cedit a l'Albacete i el club encara vol reforçar l'atac. Tot plegat mentre continua també la ronda de presentacions de jugadors que han arribat cedits pel Manchester City. L'últim ha estat Pablo Moreno. Busquem més dades des de Televisió de Girona. Sebas Vahí, bon dia.
Bon dia. Continuen a Montilivi la ronda de presentacions endarrerides mentre alhora es treballa per firmar les últimes incorporacions. Ahir va ser el torn de Pablo Moreno, que ja dissabte passat va debutar com a professional en la derrota del Girona davant l'Sporting. El davanter de 18 anys arriba cedit per part del City i amb ganes de sumar projecte gironí i, com no, de compartir posició amb Estuani, tot i que el futur de l'uruguaià encara és incert.
Pues cuando me dijeron que venía al Girona no me lo pensé, porque es un muy gran, muy buen proyecto para mí, para seguir creciendo como futbolista y persona. Y bueno, jugar con Stuani es muy bueno, yo creo que sería, me lo pondría muy fácil.
Tot i l'arribada de Moreno en l'atac, Encara s'esperen reforços en la parcel·la ofensiva dels gironins, sobretot als extrems, en el que és una petició directa del tècnic Francisco Rodríguez. Mentre que ahir es va confirmar la sortida de Diamancà cap a l'Albacete en forma de cessió.
En futbol sala, el Barça ha renovat Ferrao fins al juny del 2024. El jugador que viu la setena temporada al club tenia contracte fins a final de temporada. Ferrao, que ara té 29 anys, està recuperat de la greu lesió al tendó d'Aquiles, que el va mantenir fora de les pistes gairebé tota la temporada passada. Amb 211 gols oficials, és el tercer màxim anotador de la història de la secció blaugrana.
Después de tanto tiempo aquí y poder renovar por más algunos años, creo que es el sueño de cualquier jugador, ¿no? Está hasta 2024, llegué 2014, serán 10 años de club y ojalá sean más, pero la verdad para mí es un sueño poder estar aquí durante todo ese tiempo y de mi carrera, entonces intentaré ahora suplir todo que la confianza que han depositado en mí.
En bàsquet, el Joventut encetarà aquest vespre l'Eurocup amb un partit davant el Partizan de Belgrat a l'Olímpic. Serà, de fet, el primer partit en què els verdinegres juguin en públic a la graderia després de més de mig any. És un fet que permetrà, en aquest cas, es permetrà i es veurà els partits de competició europea, però no a la Lliga CB. Carles Duran, el tècnic, no podrà comptar amb Xavi López Aróstegui amb molèsties al genoll dret. El tècnic, però, avisa del perill del conjunt serbi.
Un equip amb molt bones individualitats, un equip amb molts jugadors americans, amb un caràcter serbi, bueno, un clàssic Partizan, que segur que ens posaran les coses difícils, però sobretot jo crec que tenim un desconeixement important, encara no han jugat cap partit oficial, i el més important és centrar-nos en fer nosaltres bé les coses perquè tenim un creixement en millora.
La temporada alta s'ha adaptat a les restriccions sanitàries de la pandèmia i presentarà 80 espectacles a distància com a complement de les obres presencials. Ho faran a través de streaming o amb nous formats que experimenten noves maneres de fer teatre. Ens amplia aquesta informació l'Anna Gibernau des de la Televisió de Girona.
Temporada alta es reinventa i presenta una programació a distància per complementar les obres presencials. El festival oferirà 80 espectacles a través de 6 canals diferents, ja sigui emissions en directe com l'espectacle inaugural i el torneig de dramatúrgia o videotrucades conjuntes. El que destaca, però, és l'apartat de nous formats tant de creació com d'exhibició del teatre.
Coses que són, no són teatre ni són cinema, sinó que són proves de cap on podem anar. Posem alguns exemples. En primer lloc, un que és agafar textos o a partir de textos teatrals fer-ne una producció que s'assemblaria una mica al món del cinema.
Entre aquests nous formats digitals, els espectadors es podran trobar a fer unes cites cegues amb un actor, viure un espectacle enmig d'un supermercat a través de l'audioguia per a supermercats en temps de pandèmia, o gaudir d'un recital de poemes per telèfon.
I aquest és el nou tema de la banda de rap terrassenca Revolucionats.
Els joves d'avui en dia, on collons s'han amagat?
Porta per títol Els joves del demà i compta amb la col·laboració de Marcus FM. Durant el vídeo, de fet, apareixen diverses localitzacions emblemàtiques de la ciutat. Una cançó que és una crida als joves a mobilitzar-se contra les injustícies.
Reguem essència, les ganes de gres que el jovent que es defensa o a mi em representa. Aquesta no és una cançó de rap.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
L'ou i els mites que l'envolten. Durant anys s'ha limitat el consum d'ous i s'ha menystingut les seves propietats, tot i ser un aliment únic en molts sentits. Avui explicaré quins beneficis aporten al nostre organisme, com escollir-los perquè siguin de qualitat i com cuinar-los correctament. L'ou és un aliment complet perquè aporta proteïna d'alt valor biològic, amb un perfil ideal d'aminoàcids essencials per poder sintetitzar proteïnes. També conté àcids grassos essencials amb una proporció que beneficia la salut cardiovascular i els últims estudis han demostrat que el seu consum no està relacionat directament amb un augment del colesterol total en sang, si es cuinen correctament, evitant la seva oxidació. És font de vitamines i minerals, ric en carotenoides i vitamines del grup B. Un sol ou ens aporta el 50% de la ingesta recomanada de vitamina B12, molt interessant en dietes vegetarianes per evitar anèmies i per assegurar un bon estat del sistema nerviós. També és un dels pocs aliments que conté vitamina D, indispensable pel sistema nerviós, muscular i immunitari.
Finalment, els hipertensos caldrà que vagin en compte de no abusar-ne, doncs conté força sodi. Per saber si o no és de qualitat, us podeu guiar pel primer número dels que trobareu marcats a la closca. Aquest indica com han estat criades les gallines. Si és un zero, són criades ecològiques amb pinso ecològic i se n'ha restringit l'administració d'antibiòtics. Si és un 1, són gallines criades a l'aire lliure però amb un pinso comercial i sense restricció de medicaments. Si apareix un 2, les gallines es crien al terra d'una nau, és a dir, moltes gallines en espai reduït i amb llum artificial per forçar-les a pondre més ràpid. Finalment, si hi ha un 3, les gallines es crien en gàbies de mida reduïda i dins d'una nau. Les següents lletres indiquen el país de procedència i els següents números, província, municipi i granja al qual pertanyen. Per consumir-los, useu tècniques de cocció que respectin al màxim els seus nutrients, passats per aigua, escalfats o al vapor, truites o remenats amb poc oli o pastissos o magdalenes salades de verdures al forn. El que cal evitar de totes les maneres són els ferrats. Sabem que un adult sa pot consumir uns 2 ous diaris i els nens petits 3-4 setmanals, aprofitem la seva versatilitat a la cuina per provar nous plats i receptes o afegir-los a altres àpats del dia com els esmorzars.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilard. La consellera de Salut, Alba Vergés, assegura que no aplicaran els criteris que el govern espanyol pretén unificar per a tots els municipis de més de 100.000 habitants per fer front a la Covid-19. Vergés ha dit fa uns minuts a Catalunya Ràdio que el Departament de Salut actuarà abans del que marca el protocol preparat per actuar a la Comunitat de Madrid, tot seguint els plans d'actuació propis.
Nosaltres actuarem segons la nostra manera de fer, segons el nostre pla de control, actuarem molt abans de tenir aquestes xifres, perquè realment és la responsabilitat que tenim davant de tothom. Per tant, el nostre posicionament serà claríssim. Nosaltres ja tenim el nostre pla de control, nosaltres estem actuant en base a això. Evidentment, no esperem que un altre ens faci la feina, no ho hem esperat mai, i evidentment aquests criteris estan molt lluny de lo que és la nostra manera d'actuar.
Vergés ha assegurat que avui es donarà a conèixer la seva postura al Consell Interterritorial de Sanitat i que no es senten interpel·lats pels acords que prengui el Ministeri de Sanitat amb Madrid i que afectarien 11 ciutats catalanes. Tot plegat mentre Catalunya continua consolidant la tendència a la baixa del risc de rebrot iniciada aquesta setmana. I en marxa a partir d'aquesta hora un Consell Extraordinari on el govern aprovarà aquest matí el decret de substitució per la inhabilitació del president de la Generalitat. A la tarda, Quim Torra compareixerà al Parlament en la sessió convocada pels socis de govern al voltant de la sentència del Suprem. I canviem de qüestió, parlem ara de mobilitat i civisme. I és que la policia municipal de Mollet ha denunciat 35 persones només en els darrers 2 mesos per l'ús irresponsable de bicicletes i patinets elèctrics. Ens ho ampliem des de Ràdio Mollet. Joel Gascón, bon dia.
Bon dia. En el marc de la campanya que s'ha donat a terme a l'Ajuntament de Mollet, la policia municipal i els agents cívics han incrementat les seves actuacions per tal de seguir vetllant per una mobilitat més segura. Són declaracions de l'alcalde de Mollet, Josep Monràs.
Jo crec que això no es pot permetre i enviar el missatge de que és preferible passar per allà on es pot passar amb absoluta tranquil·litat que no per un lloc on això genera una multa quantiosa econòmicament.
L'any 2019 hi va haver 7 accidents amb patinets elèctrics com a implicats, 3 amb ferits i 2 amb atropellaments a vianants.
Gràcies, Joel. I en natura i urbanisme, la justícia ha tombat parcialment el pla urbanístic del complex recreatiu de Hard Rock a la Costa Daurada, l'antic BCN World. El Tribunal Superior de Justícia considera que els hotels i les àrees de joc i comercials s'han projectat en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat a la indústria química. I en medi ambient i espais naturals, el Pla d'Urgell, el consistori d'Estany, d'Ibars i Vilassana, buidarà parcialment la llacuna per renovar i millorar la qualitat de l'aigua. La previsió és rebaixar el nivell poc més d'un metre, amb l'objectiu que l'oxidació de la matèria orgànica passi a l'atmosfera. Busquem més detalls d'aquesta informació des de Ràdio Ponent Mollerussa. Alba Amor, bon dia.
Bon dia. La matèria orgànica resulta perjudicial perquè durant el seu procés de descomposició intervenen molts bacteris que consumeixen oxigen. Així ho explica el biòleg i professor de la Universitat de Lleida, Antoni Palau.
Evitar consum d'oxigen de l'aigua i fer que aquesta oxidació de la matèria orgànica passi directament a l'atmosfera, de manera que quan l'estany el tornem a omplir ho farem amb una càrrega de matèria orgànica molt inferior a la que actualment tenim.
L'operació començarà el dia 1 d'octubre i s'allargarà fins a finals de novembre. Serà a partir del març de l'any vinent, quan començarà el reompliment de l'estany.
Gràcies, Alba. I a aquesta hora, pel que fa als esports, us expliquem que ja ha començat el procés de validació de les signatures recollides per a la moció de censura contra la Junta del Barça. En la primera jornada, la mesa va revisar-ne 3.700, de les quals el 98% es van considerar vàlides. De moment, això és tot per ara. Gràcies per la seva atenció.
Passen ara 4 minuts de les 9 del matí, moment de fer el relleu aquí al Notícies en Xarxa. Vanessa Raja, molt bon dia.
Bon dia, Thaís.
Avança'ns als continguts d'aquesta tercera hora.
Doncs mira, el que farem en breu, res en uns minuts, serà mirar el detall, què diu l'acord a què han arribat el govern i el sindicat sobre la pròrroga dels ERTOs vinculats a la pandèmia, uns expedients que caducaven avui i que ara es poden allargar fins al 31 de gener. Li preguntarem a Sergio Maldonado, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda, que ens expliqui què cal tenir en compte i quins són els drets i els deures tant de treballadors com d'empresaris en aquesta situació precària per a molts d'ells. I la conversa tranquil·la la tindrem amb una persona a la que fa mesos que se li ha girat molt de feina. Es tracta d'Octavi Bono, ell és director general de Turisme de la Generalitat i a hores d'ara es mira amb lupa els resultats d'una temporada turística d'estiu que ha estat dolenta o molt dolenta per a aquest sector. Analitzarem les dades i li demanarem quins plans de futur hi ha per a les empreses vinculades al turisme de cara als propers mesos. Això serà a partir de 9:45. Tot plegat des d'ara i fins a les 10 del matí, tercera hora de Notícies en Xarxa. Abans posem-nos al dia de la situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs encara a aquesta hora seguim pendents d'un parell d'incidències. Tenim aquestes cues que es formen arran de l'accident a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit barceloní, que també afecten de retruc a la circulació a la P7 amb algunes retencions a Mollet en direcció Girona. I un altre accident talla ara un carril a la 7 a Cambrils, direcció Amposta. S'ha aconseguit reobrir la circulació aquí a l'autovia, tot i que ara queden doncs alguns problemes. Després de l'hora punta també ens fixem en com es manté la circulació ara mateix, encara trabada en alguns punts a la corona de Barcelona, a la pota sud, a l'autovia A2 a Cornellà sentit Barcelona, també d'entrada a la ciutat per la B23, i a la pota nord continuen els problemes, ara amb menys intensitat a la C58 entre Sabadell i Barcelona en tots dos sentits. Pel que fa a la zona del Vallès, millora la situació, però encara hi queda densitat en algunes vies, a la P7 mateix, a l'altura de Barberà, també a la C59 i a la C60, i acabem amb les dues rondes de Barcelona ja maturades en tots dos sentits. Això és tot des del RAC, bon dia.
I ara fem un cop d'ull al temps, últim dia d'aquest estiuet petitó que estem tenint aquesta setmana. O això sembla, que ens ho expliqui des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant de la presència d'alguns núvols baixos en punts costaners, sobretot cap a les comarques de Girona i cap a les comarques de Tarragona, que s'han d'anar trencant durant aquesta primera hora del matí. A mesura que avanci el matí, també han d'arribar alguns intervals de núvols prims cap a l'extrem sud del territori i que puntualment deixaran el cel entrenyinat, però tot i això ha de dominar el sol. Per tant, avui s'espera un dia força agradable amb domini del sol, amb una temperatura que, de fet, al migdia ha de ser lleugerament més alta que la d'ahir, i tan sols han de créixer alguns núvols d'evolució en punts de muntanya, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, i seran núvols també propis del bon temps. De cara al final del dia s'han de formar alguns intervals de núvols baixos de nou en punts de la costa, sobretot cap al sector sud del litoral. D'altra banda, pel que fa a la temperatura màxima, comentàvem que serà lleugerament més alta que la d'ahir, i de nou s'esperen valors màxims que podran pujar fins als 26 o 27 graus. Aquesta temperatura més alta s'ha de registrar en punts de les Terres de l'Ebre cap a la Ribera d'Ebre o, d'altra banda, en punts de Ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Entrem en matèria a les 9 i 10 del matí parlant d'aquests ERTOs vinculats a la pandèmia que es podran prorrogar fins al 31 de gener, una decisió que ha aprovat el govern espanyol després d'arribar a un acord in extremis amb els sindicats i de rebre el vistiplau de la patronal. I diem in extremis perquè aquests ERTOs caducaven avui i eren moltes les empreses que havien alertat que després dels ERTOs vindrien els ERTOs. Per tant, molta gent s'acabaria quedant a l'atur. Què diu aquest acord? Doncs anem a repassar els detalls amb el nostre company, el Marc Rodríguez. Marc, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Vanessa.
Explica'ns de què van aquests ERTOs que ara ja es podran prorrogar fins al 31 de gener.
Sí, expliquem-ho en detall. Per començar, podem dir que hi ha diferents tipologies d'aquests expedients de regulació temporal d'ocupació. En concret, hi ha tres tipus diferents. El primer, el de suspensió, i seria per aquelles empreses que es vegin obligades a tancar, ja sigui per un rebrot temporal o per l'obligació, en aquest cas, per exemple, com l'oci nocturn. També hi ha els ERTO per limitació d'activitat. Són empreses que es veuen afectades per limitacions temporals, però poden mantenir la seva activitat. Podrien ser, per exemple, empreses culturals que han hagut de reduir el seu aforament. I, finalment, també hi ha un tercer tipus, que són sectors els més afectats. L'hostaleria, per exemple, i el transport. Els empresaris han aconseguit ajudes i el seu valor ara dependrà del total de treballadors que tinguin. Són ajudes que vindran donades a través de les cotitzacions de la Seguretat Social. En el cas dels ERTO de suspensió, les empreses de menys de 50 empleats se'ls perdonarà el 100% de la cotització i els de més de 50 el 90%. Això canvia, en canvi, pels altres dos casos. Per exemple, pels sectors més afectats seran del 85% per petites empreses i per les grans del 75%. I finalment també expliquem que el govern ha decidit mantenir les prestacions d'atur i també les pagues, que continuaran sent del 70% de la base reguladora del salari. Recordem que a partir del setè mes d'estar a l'atur, i això per a molts seria ara a partir d'octubre, la prestació es redueix al 50%. Afegir també que més enllà del ERTO també s'han prorrogat les ajudes als autònoms fins a la mateixa data, aquest 31 de gener de 2021.
Gràcies, Marc, per aquesta informació i per aquests detalls.
Fins ara.
Merci, fins ara. Doncs ara que ja sabem de què va aquest acord, com dèiem, ratificat ahir pel Consell de Ministres, analitzem aquesta lletra petita i ho fem en conversa amb Sergio Maldonado, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
És un bon acord el que s'ha tancat entre govern i sindicats?
Sí, podem considerar que és un bon acord en tant que era una mesura que estava esperada per tothom perquè l'activitat no està al nivell de recuperació que permet que es continuï amb totes les mesures com si no hagués passat res o que s'haguessin suprimit per tornar a una normalitat que no existeix realment.
Era imprescindible, per tant, aquesta pròrroga. De fet, pràcticament totes les parts l'estaven esperant.
Sí, totes les parts l'estaven esperant. El que era també previsible era que el sector de la patronal estigués esperant fins a l'últim minut, com així ha estat, per veure si podia forçar algun tipus de modificació a les mesures que ja estaven vigents fins a avui.
Hi ha algú que surti guanyant més que un altre? Vull dir, treballador surt més afavorit o en l'empresari, o és prou equitatiu?
Bé, en aquest cas surten afavorits totes dues parts, tant la part empresarial per l'exoneració de la cotització dels treballadors, com els treballadors que veuen que té una ajuda a l'empresa i que, per tant, poden estar més mesos intentant remuntar i recuperar l'activitat per tal de que no vegin extingida la seva relació laboral.
És just que hi hagi ERTOs diferents en funció de la casuística de cada sector? Ara hem vist aquesta divisió que es produeix en funció de quina és la realitat de cada sector, perquè cadascú està patint la pandèmia, depèn de l'activitat que tingui. Això està bé? Fa que aquests ERTOs siguin una mica més justos?
Està bé que hi hagi diferenciació, i per molta diferenciació que hi posem, encara que hi posem més, mai arribarem a adaptar-nos a la tipologia d'activitats que n'hi ha. Realment només hi ha bàsicament dues tipologies, però és que la realitat de cada sector és molt i molt diferent. Inclús ja és difícil ajustar-se segons el tipus d'activitat als tipus d'ERTE que estan vigents actualment.
Parlem, per exemple, de casos concrets. Estic pensant en els fixos discontinus, per exemple, les persones que són contractades per un temps concret i que després sempre se'ls acaba cancel·lant aquest contracte. No sé si surten més beneficiades per aquesta pròrroga. Estic pensant, per exemple, al sector del turisme, que ara aquestes dates molta gent ja s'hagués quedat sense feina. En canvi, poden quedar-se amb aquest ERTO i amb molts dels beneficis que implica, no?
Sí, surten, són persones beneficiades, les persones amb contracte fix, no? Perquè s'allarga una prestació d'atur que és important, que després no serà un atur consumit, és el que en denominem el comptador a zero, i que per tant poden allargar, encara que no estiguin, encara que ara estiguin en una situació d'atur, poden allargar aquest període sense que es consumeixi. Si bé això és el que les notícies han tret com a acord, però està per veure després quina serà l'aplicació que en faci, quina interpretació en farà a l'INEM, al CEPE, perquè una persona en contracte discontinu en un període en el que ja era habitual que no treballés, està per veure que la interpretació de l'INEM sigui que tampoc consumeix l'atur. Però això ja serà d'aquí molts mesos i que pot provocar moltes discussions i moltes reclamacions al futur.
En el cas dels autònoms, per exemple, que és un altre sector que també acostuma a patir bastant quan hi ha aquestes turbulències laborals, com els beneficia aquest acord al qual s'ha arribat?
Els beneficia sempre i quan tinguin a la seva quota d'abonament de la Seguretat Social la cobertura de la prestació d'atur. Això sempre és un element requisit previ. El que passa és que estan en una situació en la que tenen potser més dificultats a l'hora d'acreditar la situació i com els impacta les mesures que es prenen sanitàries o per part del govern. Perquè la mesura que s'ha aprovat avui, el BOE és d'aquest matí, de 30 de setembre, implica, a no ser que sigui una situació de força major, implica que s'ha de tramitar un expedient a l'autoritat laboral, que ha de constatar l'existència del motiu que aquest autònom o una empresa que li permet fer aquesta aplicació d'aquestes mesures d'ERTE. Per tant, entenent que la majoria dels autònoms són un tamany d'empresa molt petit, que tenen o bé cap treballador o molt pocs treballadors, la realitat de la seva activitat té més dificultat a l'hora d'acreditar-ho.
Plantegem un parell de casuístiques que les hem vist aquests mesos amb gent que ha estat amb ERTO. Et poden acomiadar si estàs amb un expedient temporal?
Si estàs amb un expedient temporal, no et poden acomiadar per causes semblants a les que justifiquen la mesura de la suspensió de l'ERTE, i aquests 6 mesos comencen a comptabilitzar des de que s'aixeca l'aplicació d'aquest ERTE. Això vol dir que el que suposava fins ara que aquests 6 mesos finalitzarien a principis del 2021, amb aquesta mesura aprovada amb el BOE d'avui, implica que si extenem els ERTEs fins al límit, que és el 31 de gener, doncs les empreses no podrien fer acomiadaments objectius per aquesta mateixa causa que justifica l'ERTE actual, no el podrien fer fins al 1 d'agost.
I encara una altra casuística. Què passa si estan amb aquest ERTO, l'empresa et demana que facis alguna feina puntual perquè hi ha una punta de feina, ni que sigui des de casa teletreballant? Això ens ho poden demanar? Ens hi podem negar? Ens hi hem de negar, de fet?
A veure, és que hem de diferenciar segons l'ERTO que s'hagi tramitat. Que s'hagi tramitat una suspensió del contracte complet, és a dir, no treballar cap dia a cap hora, i per tant, si es demana fer alguna feina puntual, ens hi podem negar, ens hem de negar, perquè per aquell dia de feina jo estaré cobrant prestació d'atur i per tant podria considerar-se que és un frau. En canvi, si l'ERTE s'ha tramitat com una reducció de jornada, és a dir, no treballar tots els dies que jo acostumo a treballar o treballar menys jornada de la que habitualment faig, llavors això sí que permet que l'empresa demani fer feines en uns dies i no en uns altres, perquè la prestació d'atur no es percebrà per la totalitat de la suspensió del contracte, sinó per un percentatge només.
Clar, quins podem trobar en casos de que siguin ERTOs totals, per dir-ho així, que afectin la totalitat de la jornada, però sí que és cert que hi ha empreses que estan compensant un 30% de la massa salarial que s'acaba perdent amb la prestació. Ningú et pot dir, mira, com que et pago aquest 30%, em pots fer aquesta feina? Això no es pot justificar, això no es pot demanar.
No, no, això no es pot demanar. Ara, cal veure quins són els termes de l'acord que s'ha subscrit entre empresa i treballadors, perquè és un apartat molt tècnic. Tant podem posar en un acord que aquest 30% de complement és el complement de la prestació, sense més, i per tant no estic obligat a prestar serveis, com si s'ha pactat que no és un complement, sinó que és una compte laboral, és un pagament del salari per avançat i que després puc recuperar per part de l'empresari demanant de treballar unes hores. Dependrà de com s'hagi establert.
Sergio Maldonado, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, gràcies per haver-nos aportat més detalls sobre aquest acord. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Aquesta és una de les notícies del dia i en tenim una altra que ens porta directament cap al centre de Barcelona, perquè ara fa una estona ha començat un nou Consell Executiu del Govern de la Generalitat, avui ja sense Guim Torra al capdavant. Un Consell Executiu atípic que ha de dissenyar com funcionarà fins a les eleccions, que per cert encara no tenen data. A la plaça de Sant Jaume tenim un equip de la xarxa, la Zoraida Mas i l'Helena Puigdeta, ja la saludem. Helena, què tal? Molt bon dia, explica'ns.
Hola, molt bon dia, Vanessa. Doncs sí, fa 20 minuts que està en teoria reunit aquest Consell Executiu Extraordinari, en teoria per aprovar el decret de substitució del president Quim Torra. Una reunió que ha vingut precedida, sens dubte, es parla de confusió, de desgavell, potser de desordre, per la necessitat o no, en funció de qui ho digui o de qui consultis, deia sobre la necessitat o no de que la inhabilitació del president Torra fos publicada o no als documents oficials, tant el DOC com el BOE. Aquesta confusió, aquesta diversitat de criteris sobre aquesta necessitat de publicar-ho per fer efectiva la inhabilitació és el que ha portat una mica de desconcert. Dèiem que la Moncloa ahir a la tarda, a última hora, deia que no pensava publicar aquesta inhabilitació al BOE per considerar que això havia estat una sentència, és a dir, que els seus assessors, l'advocacia de l'Estat, els deia que no calia que ho publiquessin perquè això era una sentència que ja havia dictat el TCJ i que per tant ja havia estat comunicada i que per tant no tenia obligació perquè fos efectiva, insisteixo, aquesta inhabilitació, publicar-ho al BOE. Però des dels serveis jurídics de la Generalitat es tem o es temia que justament aquesta no publicació pogués comportar-los problemes, pogués deixar-los sense garanties jurídiques, tant el president substitut com el mateix govern en funcions. De fet, aquí a la plaça, a pocs metres, a escassos metres, aquí a una façana privada, hi ha aquesta pancarta, diguéssim la pancarta de la discòrdia, la que va costar la inhabilitació al president Torra, que deia això, està ara sí penjada sense problemes perquè es tracta d'un edifici privat. Ho deies tu, és el primer Consell Executiu extraordinari sense la presència d'un president Torra a la sala Tàpies. Es deixa vacant la seva cadira, com també es deixa vacant el seu despatx. De fet, tot plegat forma part del pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, on es deixa també vacant la figura del president. Pere Aragonès assumirà funcions limitades de presidència, i on també, però, la consellera Meritxell Budó assumirà tasques importants. Per cert, una darrera cosa, a les 3 de la tarda d'avui hi ha també un ple extraordinari al Parlament de Catalunya, on justament el president inhabilitat prendrà la paraula i després es debatran la resta de forces polítiques, es parlarà d'aquesta inhabilitació.
Tot prou enrevessat, la veritat, en una situació realment complexa a nivell polític aquí a Palau. Moltíssimes gràcies, Zoraida, Helena, que vagi molt bé i molt bon dia. I no perdem de vista una altra de les notícies del dia, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat parcialment nul el pla director urbanístic del centre recreatiu i turístic promogut per Hard Rock a la Costa Daurada. Segons aquesta sentència, els hotels i les àrees de joc i comercials s'han projectat en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat a la indústria química. La conclusió del jutge suposa un autèntic revés per un dels projectes econòmics més ambiciosos promoguts per la Generalitat, ajuntaments com Vilaseca i Salou, així com agents econòmics del Camp de Tarragona. De fet, es parlava d'un fort revulsiu econòmic que havia de significar aquest complex. Tot plegat respon a la demanda presentada pel grup ecologista GPEC, que compta amb el suport de la plataforma Aturem Barcelona World. De fet, l'entitat també és un comunicat en què reclama que s'aturi l'operació de compra dels terrenys, que de fet s'ha de fer de forma imminent en pocs dies i per valor de 120 milions d'euros. I de la seva banda, la Generalitat ha anunciat que hi presentarà un recurs de cassació. De fet, serà una de les qüestions que li preguntarem després de la pausa que farem ara al director general de Turisme de la Generalitat, que el tindrem aquí. Ens acompanyarà avui en la recta final de Notícies en Xarxa el senyor Octavi Bono. Aquestes i d'altres qüestions, perquè la veritat és que el turisme és un dels sectors que més ha patit la pandèmia de la Covid i els seus efectes. Tornem en 3 minuts. Fins ara.
La qualitat de l'aire cal millorar i ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Som a 30 de setembre, per tant, ara ja sí que tanquem el trimestre més turístic de l'any, el de l'estiu, amb unes dades que per a molts seran per oblidar, la veritat. La Covid ha fet que la temporada hagi estat força dolenta i l'absència del turisme estranger ha fet mal a un sector econòmic que el nostre país genera un 12% del total de la seva riquesa. I sort que n'hem tingut el turisme de proximitat, que, home, potser no ha salvat la temporada, però sí que ha permès donar oxigen i mantenir viu un sector que ara afronta amb incertesa la temporada baixa més baixa que es recorda. Quedem-nos amb aquesta afirmació. Ara toca sobreviure, diuen. En parlem amb el senyor Octavi Bono, que és director general de Turisme de la Generalitat. Senyor Bono, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Toca això, sobreviure ara els propers mesos, que ja són temporada baixa habitualment pel turisme aquí a casa nostra, aquest any més baixa que mai.
Sí, segurament la paraula ara és resistència des de fa un cert temps i també pel que tenim per davant. La idea de la temporada alta o baixa en un país tan plural des del punt de vista de l'activitat turística adquireix matisos, eh? Per tant, si en el nostre litoral segurament ara afrontem una part de l'any en el que l'activitat en condicions normals aniria declinant, però les zones d'interior, especialment les d'alta muntanya, el turisme de neu, començaria a pensar en com arriba el seu moment també, i els espais urbans, especialment el que és la ciutat de Barcelona i tot el seu entorn, doncs tenen un altre comportament allargada pràcticament tot l'any, no? Per tant, sí, per alguna part del país afrontem o hauríem d'afrontar un procés doncs de disminuir l'activitat, d'altres l'hauríem de començar a incrementar, però segueix condicionant-nos doncs els efectes de la Covid, no? I per tant, serà difícil també, aquestes properes setmanes seran difícils.
Com ha quedat el... Ja dèiem, 30 de setembre, per tant ja tanquem la temporada de vacances, ja psicològicament ja fa uns dies que la tenim tancada, però podem dir que ja la donem per finiquitada. Com ha quedat el sector després d'aquest trimestre?
No li puc donar encara dades de setembre. Ens agrada ser molt rigorosos amb la informació. I
però en tindrà de juliol i d'agost, segur?
Juliol i agost, sí. Juliol i agost tenim una informació molt detallada. I, a més, val la pena explicar-la una mica bé, si em permet, perquè aquesta realitat plural del país, des del punt de vista geogràfic, pel tipus de productes que s'hi troben, i, d'altra banda, també pels comportaments, a vegades, diferents de fórmules d'allotjament que acullen els nostres visitants, doncs fa que el mapa sigui doncs això, no? Molt divers.
Per tant, però hi ha sectors que els hi ha anat bé.
Relativament. D'acord. Dintre del que cap, malgrat que les dades de gruix, les dades globals en el conjunt del país, ni de lluny són satisfactòries, ni de lluny, al contrari, són molt preocupants. Però intentant també que la informació sigui, per la nostra audiència, doncs allò concentrada, el que ens hem trobat en el mes de juliol és que l'activitat en volum de pernoctacions, és a dir, les nits dormides en el país, ha declinat al voltant d'un 58%, i en el mes d'agost ha declinat al voltant d'un 50%. El comportament, com li dic, és diferent. Per exemple, en el mes de juliol la zona més afectada amb menys activitat era la ciutat de Barcelona, i la que tenia un millor comportament era la Costa Brava, que se situava en el gruix de les places que estaven operatives doncs amb un 33% d'ocupació. I en el mes d'agost tornava a ser Barcelona la que menys ocupació tenia, no arribava al 19%, però era les Terres de l'Ebre, en aquest cas, que amb un 46% veia com la seva activitat és la que liderava l'activitat en valors relatius en el conjunt del país. Hem vist també una incidència en els preus menor de la que pensava. Hem vist que els preus, tant a juliol com en agost, podien arribar a caure, sobretot en l'àmbit hoteler, no tant en càmpings o l'allotjament rural, al voltant d'un 15% aproximadament. Hem vist que l'estada mitjana s'ha reduït, i s'ha reduït d'una manera important. La gent ha concentrat el seu període de vacances. I per la part positiva, hem vist un extraordinari comportament del mercat català en el mes d'agost. De fet, els catalans han viatjat un 12% més que el 2019 en el mes d'agost. És a dir, fins i tot en un any tan complicat com enguany, el mercat català ha respost i ha incrementat les pernoctacions més d'un 12% en el mes d'agost. Per tant, aquesta resposta de la ciutadania...
Hi havia ganes de sortir, senyor sí, Bono, bàsicament, que sí, veníem d'un confinament.
Però els mercats internacionals doncs són anecdòtics, salvant puntualment la presència del mercat francès relativa i del mercat dels Països Baixos també relativa, la resta són anecdòtics. I en aquelles zones més orientades als mercats internacionals, ja siguin al litoral o a la ciutat de Barcelona, han passat un juliol i agost certament difícil.
Per tant, aquí els que han sortit guanyant és més el turisme d'interior, turisme rural, potser càmpings, potser espais que habitualment potser no estan tan demandats, no?
Bé, el càmping Déu-n'hi-do, però sí les zones d'interior, ho hem vist en el Pirineu, ho hem vist en Terres de l'Ebre, han tingut un molt bon comportament, i fórmules d'allotjament com és les cases rurals, aquests productes, doncs també el càmping, perquè és percebut com una zona menys densificada, on els espais són més amples i on l'usuari pot perimetrar millor també, no?, la zona en la que ell interactua. Diguéssim que han trobat o han sigut percebuts per part de la demanda com un espai més desitjat, no?
Dèiem que ara venen mesos complicats, però que sí que és cert que l'hivern, tardor hivern, també tenim un altre turisme aquí a casa nostra, que és el turisme de muntanya, el turisme de neu. Ha nevat, però potser no tant com per anar obrint estacions d'esquí. Per tant, tenim aquí un impàs de temps que fins que no tinguem gruixos importants encara no es pot anar a esquiar. Per tant, és aquesta l'esperança, el turisme d'hivern, ara a veure què tal funciona, i de nou confien en el turisme local?
Per aquelles parts del país, pel Pirineu en aquest cas, està clar que aquest començarà a ser d'ara en endavant doncs el seu moment, no? A partir doncs dels ponts també del mes de desembre, i això ho anirem veient. Les condicions també sempre són molt associades al quin és el comportament de la climatologia. En els darrers anys hem tingut una certa fortuna en aquest sentit, i ara caldrà veure doncs també com el mercat català, que és molt important en aquesta part de l'any per aquest tipus de producte, també pot anar responent. De fet, tots aquells que es poden orientar a la demanda domèstica, mercat català i mercat espanyol, han pogut, a partir de finals del mes de juny, afrontar una mica millor, no dic bé, però una mica millor, el que és l'activitat. Tots aquells que tenen una orientació més cap als mercats internacionals ho han patit més. Aquestes zones d'interior i també el producte neu té una clara orientació doncs cap al mercat domèstic, malgrat que algunes zones també del Pirineu, pel que fa a la neu, havien tingut amb alguns mercats internacionals doncs una certa falca, no? Aquesta referència que estic fent, si em permet, en el que és mercat domèstic i el mercat internacional és molt important, perquè en el departament i en la direcció general no ens agrada comptar persones, ens agrada comptar despesa, que és el que genera valor afegit. Amb unes condicions normals com les del 2019, el gruix dels nostres visitants eren pràcticament repartits per igual entre el mercat domèstic i el mercat internacional, 50-50 aproximadament, però fixi's, els ingressos tenien una enorme desproporció. Teníem al voltant del 86% dels ingressos que venien dels mercats internacionals i el 14% del mercat domèstic. Per tant, ja no és només que ens arribi gent, sinó que compensar aquesta desproporció en el nivell d'ingressos que uns o altres generen es fa molt difícil.
Hem sentit aquests dies el gremi d'hotels de Barcelona, vostè ho deia, la ciutat de Barcelona és la que ha patit més aquesta manca de turisme. Sí que és cert que ens ha deixat escenes inèdites a la ciutat, una Barcelona buidada de turistes, a qual cosa la gent que hi viu a Barcelona doncs estava molt contenta, però ha patit molt, i el gremi d'hotelers està molt preocupat. Recordo exactament la paraula dramàtica, la situació dramàtica que deia el president del gremi. Què hem de fer amb el turisme a Barcelona? No el podem tampoc ignorar i no el podem rebutjar com a molts els agradaria, no?
No, nosaltres ni l'ignorem ni el rebutgem.
Però què hi podem fer per donar sí, un cop de mà tot aquest sector hoteler i del turisme que depèn d'ell a la ciutat de Barcelona?
Nosaltres fem una defensa desacomplexada de l'activitat turística. També li dic així d'entrada perquè a vegades també ens dol els estigmes que se'ns carreguen. I fins i tot en un moment ara de crisi, doncs sembla que a més hi ha hagut qui ha intentat trobar l'oportunitat encara de qüestionar una mica més l'activitat turística, com si el fet de que el país tingués en el turisme una part important de la seva activitat econòmica doncs fos en si mateix un problema afegit en la situació de la Covid, no? En el cas de Barcelona, i això em serveix per enllaçar amb just el que li explicava fa un moment, aquesta vinculació als mercats internacionals, i no només pels ingressos, sinó per les arribades, encara és més intensa. Li deia, en el conjunt del país, 50% de les arribades ens les fan catalans o espanyols, 50% ens les fan mercats internacionals. En el cas de Barcelona, el pes dels mercats internacionals és del 83%. Per tant, mentre no tinguem la possibilitat de propiciar mobilitat internacional d'una forma fluida i clara, Barcelona seguirà patint, perquè amb el mercat domèstic ni de lluny en té prou, perquè encara és més desequilibrada la seva situació. Fins ara havia funcionat molt bé, mercats intercontinentals, el seu primer, principal mercat des del punt de vista també d'ingressos ja són els Estats Units, mercats asiàtics. Tot això, mentre no es recuperi, farà molt difícil qualsevol mesura. Per tant, en aquest moment ens cal resistir, esperar per un tractament eficient sobre la malaltia i començar a recuperar mercats internacionals. Qualsevol altra cosa serà un pedaç.
Notícies com, per exemple, l'ajornament durant uns mesos del Congrés de Telefonia Mòbil, que tothom hi té totes les esperances posades en el turisme d'empresa i sobretot en aquest congrés, que és el congrés. No sé si precisament encara és un altre gerro d'aigua freda afegit, perquè ara s'ajorna uns mesos, però la incertesa és molt difícil de gestionar i no sabem què passarà, si al final s'acabarà fent o no s'acabarà fent aquest congrés. Per molt que diguin que sí que es farà, però ja veurem.
És una fita important en el calendari de la ciutat pel que fa a les seves activitats, no? I té un impacte econòmic enorme. No és l'única fita, però és un efecte molt rellevant, molt. Ens costa, o millor dit, un dels aprenentatges que hem tingut al llarg d'aquest temps, perquè també hem après coses, és que és més difícil, molt més difícil, gestionar un problema greu, perdó, no ho dic bé, és molt més fàcil gestionar un problema greu que no pas gestionar una situació d'incertesa. I ens toca gestionar la incertesa, perquè aquest és l'embolcall que avui doncs, ens porta en el nostre dia a dia, haver de prendre en consideració coses que no sabem quina evolució tindran. Això fa molt difícil la previsió, això fa molt difícil la preparació també de la nostra activitat. La gestió de la incertesa estem veient que precisament és l'element que més ens condiciona. Sabem que hi ha hagut aquest ajornament, esperem que després pugui arribar, però en el nostre dia a dia li torno a dir, no només en el cas de la ciutat de Barcelona, sinó en el conjunt de l'activitat turística en el país, el gran repte és precisament la capacitat de gestionar la incertesa. I hi ha alguns aspectes que hi ajuden, però és un element certament difícil.
Hi ha una qüestió, vostè m'ha dit, no tenim encara les dades de setembre, perquè òbviament estem tancant el mes ara, però segur que com a mínim macroxifres econòmiques de pèrdues i ajudes que hi vol destinar la Generalitat, sí que les deuen tenir, com a mínim alguna estimació deuen tenir.
Sí.
Quines són?
Sí, aquest és un element que de seguida vam voler fer. I a partir d'un treball encomanat a la Universitat de Barcelona vam identificar clarament quin podia ser el grau d'afectació. Això ho vam fer quan encara no coneixíem on ens podíem anar trobant més rere més, i després hem vist que un cop passat juliol i un cop passat agost es va donar un compliment en aquells càlculs. D'aquest treball què se'n deriva? Segurament l'afectació del que és l'impacte directe en facturació del conjunt de les branques de l'activitat turística, no penseu només en allotjament ni en allotjament hoteler, sinó el gruix de l'activitat. Per tant, també hi ha la distribució, agències de viatge, transport associat a l'activitat turística, etc. La previsió pel 2020 és que hi pugui haver una caiguda en pernoctacions que es pugui moure al voltant d'un 60%, cosa que hem anat veient en aquests mesos precedents, i d'altra banda, que la facturació de menys sigui del voltant d'uns 15.000 milions d'euros. Aquesta és una xifra molt, molt important. Des del punt de vista de com hem anat definint el que entenem que han de ser els nostres plans de recuperació, què necessita el sector turístic català, i torno a dir, no només l'allotjament, sinó el conjunt de les branques d'activitat del nostre sector, la nostra estimació se situa al voltant d'uns 7.500 milions d'euros. Aquests 7.500 milions d'euros no són una arbitrarietat, de fet és una xifra a la que hi arribem per dues vies. D'una banda estem parlant de precisament de cobrir el 50% d'aquesta menor facturació que es generarà en l'exercici 2020, però d'altra banda fent un senzill càlcul del que significa el pes del sector turístic català, del que han estat les indicacions de la Unió Europea a l'hora de dir quan hauria de rebre, pel que fa a recuperació dels plans de recuperació també europeus, el sector turístic, i dels imports que ha de rebre l'Estat espanyol, que ja s'han quantificat al voltant dels 140.000 milions, doncs també arribem a aquesta xifra dels 7.500 milions. Aquí els ERTOs tenen una part molt important. Nosaltres tenim una estimació d'una necessitat del voltant d'uns 2.800 milions d'euros per ERTOs. Les ajudes directes en el sector també, 3.800 milions, i després fins a 7 línies d'iniciatives més, on hi ha aspectes de digitalització, de sostenibilitat, de formació, però que tenen una dimensió ja més petita en el conjunt.
Suposo que content per la pròrroga dels ERTOs fins al gener, com a mínim.
Molt necessari. Nosaltres la veníem reclamant fins Setmana Santa, anem fent pas rere pas, veiem que a més s'està decidint allò en el darrer minut pràcticament. Ahir teníem una reunió també amb el Ministeri on posàvem damunt de la taula la necessitat precisament de que això sigui tingut en compte d'aquesta manera. Han arribat recursos també nous des de la Unió Europea que ho permeten, però és important, perquè si no darrere dels ERTOs vindran els ERTOs i a partir d'aquí la situació serà més greu.
Ahir precisament, aquí en aquesta cadira s'asseia el president de la PEMEC, el senyor Josep González, que deia que és cert que potser s'ha demostrat que depenem molt del turisme, que potser val la pena repensar altres maneres d'obtenir ingressos o repensar el model turístic que volem. Deia, però sin prisa però sin pausa, vull dir, no podem fer un canvi brusc en un sector tan consolidat al nostre país com és aquest, però s'ha d'anar fent. N'és partidari de repensar el turisme que volem a casa nostra?
Jo soc partidari de repensar-ho tot.
Bé.
I no només per la situació a la que ara estem abocats. Però en aquest punt m'agradaria, si m'ho permet, dedicar-hi una mica més d'atenció. És a dir, la primera cosa és que el sector és important en el país, sí, molt. Però atenció, estem parlant del... entre l'11 i el 12% del producte interior brut. Vostès a la introducció en feien referència. Per tant, l'activitat econòmica del país té molts altres àmbits. I per contra, seguim posant en el punt de mira, i a vegades amb un to no positiu, el que és el sector. També m'agradaria dir, per exemple, que en el 2008, i en el període que es va començar a gestar entre el 8 i el 13, 2008-2013, amb aquella crisi que es començava a apuntar en el 2007, van veure com el sector, que era igual d'important que és ara, va tindre una capacitat enorme de cobrir la no activitat que altres sectors productius anaven generant. Va patir menys la crisi i va ser un espai refugi per la creació d'ocupació. Pensi que a nivell espanyol l'aportació en el nivell d'ocupació que es generava en el 2007 o en el període 2008-2013, mentre altres sectors productius perdien ocupació, el sector turístic va créixer 2 punts. Això fa pensar que va ser un espai refugi. En aquell moment, aquest mèrit no li van reconèixer en el sector turístic. Aquesta és la primera consideració. I la segona és atenció amb aquell fenomen que el podíem anomenar, i em permetrà que faci servir un anglicisme perquè és així com es coneix, amb el wishful thinking. És a dir, a vegades tenim la capacitat de fer anàlisi no tant en base a la realitat que observem, sinó en un suposat desig del que a mi m'agradaria que fossin les coses. I quan hi ha al voltant d'aquesta manera de fer a priorismes que segueixen situant el sector turístic com un espai no positiu, me fa patir. La reflexió que hem de fer ara, perquè la situació és molt difícil, ha de ser una reflexió molt serena, que ens portarà en el nostre cas a la revisió del pla estratègic i del pla de màrqueting, naturalment, clar que ho hem de fer, però també ser molt conscient del que és l'activitat i de quins són els elements sobre els que hem de reflexionar i racionalitzar aquests canvis. Aquest wishful thinking, allò, m'agradaria que les coses fossin de no sé quina manera i a partir d'aquí intento construir una estratègia, no seria segurament el full de ruta més recomanat en aquest moment.
Per tant, això de que m'agradaria que Barcelona continués sent una ciutat pels barcelonins, això és impensable. És el que molts barcelonins volen, recuperar la Rambla, recuperar el centre, recuperar el Passeig de Gràcia, la Sagrada Família, etc.
És que també, a vegades, i no dic que vostè ho faci ara, però darrere d'aquest tipus de comentari, acabem trobant aproximacions simplificades a la realitat. Intentaré també posar-ho, diguéssim, en context amb algun exemple. Jo sóc de Tarragona, però des de que treballo a la Generalitat visc a Barcelona perquè no hi ha altra manera de poder combinar els horaris. Problemes també del transport, ja m'entendrà. I per tant també he viscut la ciutat aquests darrers mesos, i especialment el mes d'agost, que jo estava a Barcelona, amb aquesta pauta de comportament. Però el sector no és un element aïllat, que només el puguem interpretar d'una manera. Quan aquestes mateixes veus, per exemple, o algunes d'elles fan una aposta per orientar l'activitat de la ciutat cap a d'altres sectors productius, que nosaltres també compartim com a estratègia, per exemple, no? I diuen, escolta, tot l'entorn de l'àmbit tecnològic, les start-ups, tota aquesta orientació tech de l'economia és tan important, no posen potser en consideració la importància que hi ha per garantir això, perquè això pugui passar amb aquests altres sectors productius, del que és la connectivitat de l'aeroport. És a dir, una ciutat que no tingui una molt bona connectivitat arreu del món difícilment podrà ser competitiva pel desenvolupament d'aquests sectors productius diferents al sector turístic. Si arribem a aquesta conclusió, veurem després que perquè la connectivitat sigui bona a l'aeroport, l'activitat turística ha de ser també important, perquè no n'hi ha prou només amb l'activitat corporativa com per garantir que hi hagi determinades connexions amb determinades ciutats arreu del món. Per tant, fixem-nos com la transversalitat del sector, la interrelació dels diferents elements, és un element bàsic. Si algú diu, jo no vull turisme perquè ara estic còmode passejant per no sé quina zona, segurament trobarà un aeroport, per exemple, amb una activitat molt menor que li donarà moltes menys oportunitats en d'altres sectors productius d'aquells que potser també està defensant. Per tant, demano això, una mirada ampla, amb capacitat de racionalitzar les circumstàncies i de prendre en consideració tot el que significa el turisme, no com un element aïllat del que només ens mirem allò que potser ens molesta, sinó com un element global que es vincula a tants altres àmbits. No?
Doncs mira, ja que parlem de Tarragona, per cert, m'alegra que hagi dit el tema de les connexions, perquè l'alcalde Rico Maia ens ho va dir ara fa uns dies també, que ja les connexions no eren gaire bones entre Barcelona i Tarragona, cosa que el conseller Calvet ens va dir que no li constava. Però bé, serà un tema que haurem d'investigar, el tema de les connexions Barcelona-Tarragona, perquè veiem que és evident que genera discrepàncies d'opinió, com a mínim. Notícia del dia d'avui, aquesta sentència del TCJ que toma una part del pla urbanístic d'un projecte que vostè coneix perfectament, perquè és de la zona i toca el ram que toca, que és el Hard Rock a la Costa Daurada, l'antic BCN World, que dèiem, és una patacada important perquè és un projecte en el qual es tenen moltes esperances turístiques posades. Quina interpretació fa d'aquesta sentència i què implica pel projecte?
Bueno, el primer que li he de dir és que per la, diguéssim, premura en el temps, jo la sentència encara no l'he pogut vista, no. I a més a més és una sentència certament extensa, i per tant les referències que tinc són les que ens han donat els nostres companys de Territori i Sostenibilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, que són els que estan pilotant a més en aquest moment aquesta part inicial del projecte, perquè té tot un seguit de components de caràcter urbanístic molt important. Salvant aquesta primera observació, el que és un fet és que la sentència posa en qüestió especialment un sector, el sector 1, amb un seguit d'elements que són els que ja s'han vingut explicant al llarg del matí. No tant la resta dels elements del pla director urbanístic. Hores d'ara està sent objecte d'anàlisi i de revisió també per part dels equips del Departament de Territori i Sostenibilitat, que ja han anunciat que hi faran un recurs, i veurem això quin recorregut acaba tenint. Però m'agradaria, i no m'escapo, però precisament per intentar posar de nou en context el que això significa, fer una referència que tira una mica enrere en el temps, que és la de Port Aventura. Avui jo crec que l'opinió generalitzada dels usuaris, però també de la gent que té una mirada més o menys atenta al que passa en la seva societat, o d'altra banda dels que estan implicats directament com a sector, la mirada de tots aquests col·lectius de Port Aventura és que és un projecte d'èxit. A diferència d'altres parcs temàtics d'altres zones, ve consolidant la seva activitat en el temps, té comptes de resultats positius, genera un volum d'ocupació molt elevat, ha contribuït a diversificar l'oferta d'una determinada zona i d'especialitzar-la en l'àmbit del turisme familiar, ha canviat pautes de gestió en el sector turístic en aquella part del país. Per tant, té una imatge molt positiva. Aquest mateix projecte, quan neix, passa tants o més esculls dels que avui ens estem trobant amb el projecte de Hard Rock, fins i tot la segregació d'un municipi en dos, fixi's fins a quin punt van ser complicades les coses a finals dels anys 80, o d'altra banda amb una oposició també ampla d'una part de la societat en aquell moment, quan avui es vist com un element segurament irrenunciable, que ens costaria entendre la Costa Daurada i el sud del país sense Port Aventura. Per tant, projectes d'aquesta magnitud naturalment tenen recorreguts que són complexos, i Hard Rock també els està vivint, però pensem que la contribució de Hard Rock precisament per diversificar encara més, per estirar més la temporada i per generar riquesa i ocupació és positiva i que acabarà arribant.
Però un Hard Rock més petit, per exemple, si realment hi ha una part del pla urbanístic que no es pot desenvolupar, hi estaria d'acord? O no hi podem renunciar al projecte com està ara?
Jo és que crec que aquest exercici de, diguéssim, de redimensionar el que inicialment s'havia anunciat ja s'ha fet. I si pensem amb els antecedents del que avui és el projecte que arriba de la mà de Hard Rock, eren força més amples encara, força més extensos. I té una dimensió, jo crec, millor, que encaixa millor en l'espai en el que ha d'anar i pel que s'espera que pugui proporcionar, que no és només un casino. És la marca Hard Rock, és l'activitat comercial, és reforçar l'activitat al llarg de més temps dintre de l'any, i tot això amb una redefinició que ja es va fer en el seu moment, que crec que, com deia, fa un millor encaix. Caldrà veure, insisteixo, el que significa aquesta afectació d'una part, no?, del territori sobre el que s'ha d'implantar, i també caldrà veure quin recorregut pot tindre el propi recurs. Però, insisteixo, el procés pel qual vam haver d'arribar a Port Aventura va ser un procés amb tantes barreres o més com el que ara podem estar veient, i ara no ens en recordem i estem pensant en Port Aventura com un projecte d'èxit, no?
Per tant, no s'hi pot renunciar a aquest projecte?
Des del meu punt de vista, no.
Ni més petit tampoc?
Jo crec que és que aquesta redimensió ja se li ha fet i per tant l'encaix...
S'ha parlat de qüestió de seguretat, la sentència, per la proximitat a la indústria química. Estic pensant en Micoxe el mes de gener.
Sí, però si una cosa té precisament en aquella part del país és la capacitat d'encaixar sectors productius que són tan diferents com l'activitat química o petroquímica i l'activitat de lleure i oci, que són veïnes, a més, no? Som una societat que tendeix a la tercerització, que tendeix a la cultura de l'oci i del lleure, i jo no hi vull renunciar. Jo hi veig unes enormes oportunitats en l'activitat turística, però no només pel que significa de l'impuls a l'activitat econòmica, que naturalment hi és, sinó perquè des del meu punt de vista i a vegades no se li dona prou consideració, el turisme és un fenomen que té altres consideracions de caràcter social que són poc estimades. Les societats que són turístiques acaben sent societats més sensibles a la diferència, més obertes al canvi, més tolerants, no? I aquest és el valor que també té el turisme i jo el defenso.
No sé si parlar ara més des del càrrec o des del cor, que vostè és de Tarragona, del Camp de Tarragona.
Sí, i per la meva formació en l'àmbit del turisme i per 30 anys que fa que hi treballo i
se coneix perfectament.
I perquè precisament penso és això, no? Que és un fenomen que val més la pena i que els estigmes a vegades són gratuïts.
Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat, gràcies per haver vingut, que vagi molt bé i molt bon dia.
Gràcies per l'oportunitat.
Adéu, molt bon dia. Tornem demà, com sempre, a partir de les 7, explicarem més notícies en xarxa, recorrerem més el territori. Que vagi molt bé. Molt bon dia.